Ràdio Estel.
Avui és el Dia del Senyor, un programa que convida a viure en plenitud aquesta jornada de festa. En directe des de la Catedral de Barcelona.
Hola, bona tarda, amics i amigues de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Us parla Ignasi Miranda, avui en nom de tot l'equip del programa, format pel Toni Huguet a les vies de so des de la Catedral de Barcelona i pel Mario Ramírez al control tècnic als estudis de Ràdio Estel, al carrer Comtes de Bell-lloc de la capital catalana. Avui, diumenge 12 durant l'any, volem parlar en els minuts previs a l'Eucaristia, que compartirem amb tots vosaltres des de les 7, sobre Antoni Gaudí i el seu procés de beatificació, també de la figura de Montserrat Rius, una religiosa que va morir el 15 de desembre passat amb 102 anys i que és una de les últimes persones que ha conegut personalment en vida l'arquitecte català Gaudí. Abans d'entrar en aquests temes, sentirem ara mateix la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac.
Carta dominical de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona.
Déu us guardi. La religió a l'àmbit públic. A Europa hi ha actualment un ampli debat sobre les relacions entre la laïcitat estatal i la llibertat religiosa. Recentment, en ocasió de la commemoració de 1700 aniversari de l'edicte de Milà, s'ha replantejat el diàleg sobre el concepte de la laïcitat. Aquest concepte no és de cap manera estrany o aliè a la tradició cristiana. Benet XVI ha parlat en diverses circumstàncies de la legitimitat d'una sana laïcitat. Hi ha un concepte de laïcitat que es basa en la idea de la indiferència, que es defineix com a neutralitat de les institucions de l'Estat en relació a les comunitats religioses de la societat civil. Aquest és un concepte molt estès en la cultura jurídica i política europea i s'arriba a confondre les categories de llibertat religiosa i de la denominada neutralitat de l'Estat. Aquesta neutralitat es manifesta com a bastant problemàtica perquè no és aplicable a la societat civil, la precedència de la qual l'Estat ha de respectar, limitant-se a regular-la i no pretenent manejar-la segons els seus desigs. A les nostres societats europees actuals, les divisions més profundes són entre la cultura secularista i el fenomen religiós, i no tant entre les diverses religions. Aleshores, s'esdevé que l'Estat democràtic, sota la idea de neutralitat, de fet, va donant suport a un principi basat en la idea secular i atea, en detriment de la justa llibertat religiosa. Fàcilment, l'estat neutral assumeix la seva pròpia cultura secularista que, a través de la legislació, es converteix en cultura dominant i acaba exercint un poder negatiu en relació a les altres identitats i especialment amb les religions presents en la societat civil, amb una tendència a marginar-les i fins i tot a expulsar-les de l'àmbit públic. En el fons, està en joc el concepte de laïcitat i també, des de l'àmbit laic, s'ha plantejat una revisió d'aquesta política a través del concepte de laïcitat positiva. És a dir, es tracta del judici pràctic que fa l'Estat de la funció de les religions en la societat civil de la qual formen part. Això també comporta un repte per a les mateixes confessions religioses i la seva funció real a la societat. La llibertat religiosa començà amb aquelles lapidàries paraules de Jesús: doneu al César allò que és del César i a Déu allò que és de Déu. I continuar amb l'edicte de Milà fa 1.700 anys. Ara, més que mai, la llibertat religiosa és la prova de foc més reveladora del grau de civilització de les nostres societats plurals. La llibertat religiosa apareix avui com l'índex d'un repte molt més gran, el de l'elaboració i la pràctica a nivell local i universal de les noves bases antropològiques, socials i cosmològiques de la convivència pròpia de les societats civils d'aquest tercer mil·lenni. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
en directe des de la Catedral de Barcelona.
Saludem novament, amics oients. Estem en el diumenge 12 durant l'any i avui a l'Evangeli sentirem com Jesús pregunta als seus deixebles qui diu la gent que és ell. I ells contesten les diferents versions sobre com veuen Jesús. Uns diuen que és Joan el Baptista, altres que és Elies o altres que ha tornat a la vida un dels antics profetes. Un home que, com Jesús, no va voler destacar en el món on vivia, era Antoni Gaudí. Avui volem recordar la vida exemplar de l'arquitecte en procés de beatificació amb el biògraf de Gaudí i també enginyer industrial i periodista Josep Maria Tarragona. Ens acompanyen aquesta tarda de diumenge. Senyor Josep Maria Tarragona, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, ben trobats.
Vostè està elaborant o està acabant de fer una biografia de Gaudí que s'inclou en la Posició, aquest document final que, juntament amb el reconeixement d'un miracle, ha de donar ja via lliure la beatificació de l'arquitecte.
Sí, però potser encara falta temps, no? Perquè, d'una banda, la Posició s'està elaborant, o sigui, encara no està conclosa, i això dona per la seva via a la congregació el decret de virtuts heroiques, o sigui, un reconeixement, anem a dir, històric i teològic sobre les virtuts cristianes que va viure l'arquitecte Gaudí, i paral·lelament, amb una altra via, hi ha el reconeixement d'un miracle operat per la seva intercessió, que de moment pues, tampoc està encetat. No?
S'estan estudiant, però, diferents gràcies que poden ser miraculoses?
Sí, sí, s'han estudiat dues, d'una manera molt seriosa, però finalment s'ha conclòs que aquestes dues no donaven peu a un procés canònic. Perquè, clar, l'arquitecte Gaudí és una persona prou famosa i prou coneguda com perquè aquests miracles hagin de ser contundents, no? Indiscutibles. I això no vol dir que no siguin gràcies, guaricions, en aquest cas, obtingudes per la intercessió d'Antoni Gaudí, igual que molts altres favors de la gent, però han de ser científicament molt irrebatibles.
Cal, doncs, que hi hagi això, aquesta
acció. Sí, que hi hagi devots, que hi hagi devots. Que sí. Quan tinguin una necessitat real, allò de que, per suposat, molts favors es refereixen a hipoteques, a pisos, a coses relacionades amb l'arquitectura, no?, i amb la crisi immobiliària, però, diguéssim, l'Església potser demana una guarició, una cosa molt, molt espectacular. O sigui, jo crec que és veritat que Gaudí ha salvat el pis de molta gent, no? Però res de que amb això no el podem beatificar, no?
De la vida d'Antoni Gaudí podríem recordar moltes coses. Aprofitem per recomanar el llibre Antoni Gaudí, l'arquitecte, una obra escrita ja i publicada ara fa uns anys per Josep Maria Tarragona, que ens acompanya avui. Com va ser la vida d'Antoni Gaudí des de la fe? Com va viure aquesta fe?
Des de la fe, esclar, nosaltres parlem del Gaudí adult, no? Ara, o sigui, Gaudí és un sant modern, si és que sant, en el sentit de que de la seva infància i de la seva joventut no es dimana una vida cristiana necessàriament, no? Sinó que és una decisió presa, el ser un cristià en profunditat, viure una vida cristiana en profunditat, és una decisió presa amb la maduresa, amb total llibertat i amb un coneixement de totes les altres possibilitats que li oferia la vida, no? En aquest sentit té més valor. Llavors, en aquesta vida adulta de Gaudí, hem trobat el testimoniatge molt efectiu d'aquestes religioses carmelites de Sant Josep que, dedicades a la vetlla de malalts, doncs van vetllar primer el seu pare des de l'any 1900, després la seva neboda òrfena, i després quan ell els va demanar que se fessin càrrec, perquè ja era solter i no, i es va quedar sense família, que es fessin càrrec de la cura de casa seva, doncs també ho van acceptar. Llavors tenim un testimonatge continuat que acaba amb la germana Montserrat Rius, que ha traspassat aquest any, d'unes religioses que van estar dins de casa seva a les nits, no? Visquent la seva vida de família, ajudant-lo en la cura dels malalts que tenia a casa seva, que eren el seu pare i després la seva neboda, i que ens aporten una visió molt valuosa de com era la vida familiar, la vida domèstica de Gaudí. Perquè l'altre, la vida professional, la vida arquitectònica, ja en tenim molts de documents. No?
Efectivament, Montserrat Rius ens deixava quan tenia 102 anys, el 15 de desembre passat. És una de les últimes persones que va conèixer en vida Antoni Gaudí. I què ens deixa, pel que vostè ha pogut també estudiar i conèixer directament d'ella?
Pues, bueno, a part de la seva vida exemplar de religiosa, de dedicació als altres, no? A la vetlla dels malalts, o sigui, a la gent més necessitada, almenys en les circumstàncies en què es desenvolupa la vida al segle XIX i als principis del segle XX, pues, ella ens deixa un testimoni personal i recollit de les seves germanes de religió en els últims anys, sobre com era la vida, com era el tracte de Gaudí amb el seu pare, com era el tracte de Gaudí amb la seva neboda, i com era la vida religiosa en la intimitat, en la llar domèstica d'Antoni Gaudí. Uh-huh. O sigui, ella ens parla de l'austeritat amb què vivia, vull dir que a casa seva pues, no hi havia calefacció, de que no hi havia alcohol, de que no hi havia tabac, de que no hi havia cap tipus de cosa d'aquestes, de que hi havia un oratori, no?, on Gaudí resava dels llibres d'espiritualitat que tenia en la seva petita biblioteca, de com en família, quan vivia el seu pare, la seva neboda, pues, resaven el rosari, o de com es preocupava de l'atenció religiosa, de l'atenció sacramental de la seva neboda quan estava impedida, i llavors com va muntar una capella a casa seva perquè s'hi pogués celebrar la missa i la neboda pues, pogués tenir l'Eucaristia, no? I de com tot això ell ho feia personalment, o sigui, com Gaudí tot això pues, ho feia molt de cor i molt personalment. O sigui, ens dona un testimoniatge, primer, de la pietat personal de Gaudí, segon, de la seva austeritat personal en la forma de vida, que és selectiva, perquè tenia molts més diners, no? Uh-huh. I amb la seva labor d'arquitecte pues, guanyava molts més diners. I, per tant, diners que destinava als pobres o les obres de la Sagrada Família, o sigui, de la seva caritat, i de la seva cura extrema que va tenir tant amb el seu pare com amb la seva neboda òrfena, que era la seva família.
En un article publicat el 4 de gener en el diari La Vanguardia, Josep Maria Tarragona, que avui ens acompanya, deia això, entre altres coses. Montserrat Rius estava convençuda de la santedat de Gaudí. Va declarar en el procés de beatificació aquesta frase. El veia com Sant Francesc per la pobresa i com Sant Antoni per la pietat. No cridava l'atenció, era humil i senzill, i no perdia el temps en bars. Quan creuava la porta, s'assignava, feia el senyal de la creu, i pensant que no el vèiem, s'aturava davant de la imatge de Sant Antoni, es descobria el barret i pregava uns instants. Potser una bona imatge, no?, de la vida.
Sí, bueno, això és la imatge que té, diguéssim, la persona que arriba a la casa seva del Parc Güell i per fer la neteja i per fer la neteja de la roba, i no el dinar, perquè ell no dinava allà, i llavors veu l'arquitecte que surt cada matí, no? Llavors, cada matí surt per la porta i llavors es descobreix davant de la imatge que tenia la porta de Sant Antoni de Pàdua, del seu patró, i llavors pues, continua, no?, la seva trajecte fins a la parròquia per participar en la missa i rebre l'Eucaristia, que llavors eren dos fets diferents. O sigui, una cosa era anar a missa i una altra cosa era congregar. No? Uh-huh. I després continuar fins a la Sagrada Família, on ja desenvolupava la seva feina. Llavors, la visió de casa seva, de com vivia aquest senyor, pues, clar, pràcticament són els poquíssims testimonis que tenim. No?
Del procés de beatificació d'Antoni Gaudí, per tant, no hi ha grans novetats. Recordem que la fase diocesana a Barcelona va culminar l'any 2002 i des d'aleshores el procés està en mans de la Congregació per a les Causes dels Sants a Roma.
Sí, que va al seu ritme, no? Va fent. De totes maneres, com que encara aquest miracle pròpiament no s'ha produït, pues tampoc és que hi hagi una més gran urgència, no? O sigui que el que sí és necessari és aquest miracle.
Sí que hi ha molta devoció a nivell internacional, a tot arreu, a Mèxic, al Japó, a Corea, a Rússia...
Sí, 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 la devoció a Gaudí, ja no solament el coneixement del Gaudí arquitecte, que és universal, sinó que la devoció personal al futur beat Gaudí és universal, també. O sigui, Jo diria que inclús hi ha països on hi ha més devoció a Gaudí, al Gaudí cristià, que a Catalunya, no? O sigui, a Mèxic o entre els catòlics o els cristians de Corea, per exemple, de Japó, jo crec que són més entusiastes, fins i tot, no? De la beatificació de Gaudí que el que som aquí.
Antoni Gaudí, un home que, com ens explicava ara Josep Maria Tarragona, va viure solter, no pas perquè no es volgués casar, sinó perquè no va trobar la dona de la seva vida. Un home que també es va lliurar en cos i ànima els últims anys de la seva vida a la construcció de la Sagrada Família, el que és avui aquesta gran basílica dedicada ara fa 2 anys i mig per Benet XVI, i un home doncs, que va donar grans mostres d'exemplaritat en la seva vida de caritat i en la seva vida de fe, vida austera. Precisament Jesús, en l'Evangeli que escoltarem avui a l'Eucaristia, després de preguntar als deixebles qui diu la gent que és ell, els demana que no diguin res a ningú, que no diguin res a ningú sobre el fet que ell és el Messies. És a dir, aquesta discreció de Jesús també l'aplicava molt Gaudí, no? Fins i tot, de vegades se'l criticava una mica perquè anava deixat, anava molt
sí,
com
sí.
els pobres.
Sí, bueno, una cosa és que anava com els pobres, per això sí que la Montserrat Rius, ella, que era la que li planxava la roba, ho ha tingut que precisar algunes vegades.
Sí que
no?
es cuidava una mica la
vestimenta. No, 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 sí, sempre anava, una cosa que un senyor anava, però sempre anava amb la camisa perfectament planxada, amb els pantalons perfectament planxats, o sigui, el que passava anava vestit amb un vestit molt senzill, no? I només tenia 2 vestits, però la Montserrat Rius a vegades diu que vol dir això, que anava pobra, no, no vol dir que anava desastrat, o sigui, anava correctament vestit perquè era ella, la germana Montserrat, la que ho planxava, i ha tingut que precisar aquest
oh,
punt.
I tant.
No? Perquè alguns biògrafs una mica d'allò s'han prestat com un Gaudí, el dir bohemi, o el dir pobre, com una espècie de bohemi, no?, que anava
sí, sí.
amb el vestit. No, anava sempre perfectament presentat.
Sí, no, i quan hem dit deixat, ens referim sí. que a vegades potser no es cuidava tant la imatge
sí, sí.
o la barba.
No, la imatge pública, digues, això no tenia cap cura. No? Això, tant se li donava, no concedia entrevistes, ni sortia pels mitjans, ni tal, no? Això li era igual. Però la pobresa personal no quitava que fos una persona polida.
Doncs un
exemple... com es veu a les fotografies, a totes les fotografies que ven del Gaudí, se'l veu perfectament planxat.
Un exemple d'imitació a Crist, sí, com diu sí, el títol, sí. d'un llibre que ell llegia molt, el llibre de Tomàs de Kempis, no?
Exactament.
La imitació
sí.
de Crist.
Sí, sí, és un llibre clàssic d'espiritualitat i que era junt amb el Geranger, amb l'Année Liturgique, que és el que va resseguint totes les celebracions de l'Eucaristia de cada dia de l'any, pues eren els seus llibres bàsics, no? Ara, ja que som a la catedral, volia dir que Gaudí era un feligrès exemplar de la catedral, perquè
sí.
cada diumenge participava en la missa, precisament a la missa de la catedral, i després moltes vegades amb el res de les hores canòniques, amb els canonges, no, al cor de la catedral, s'hi quedava, perquè deia que i després estimava aquest edifici, no, que és un edifici gòtic, no, que té les seves limitacions, vull dir, potser tenim altres exemples molt més brillants de gòtica a Barcelona mateix, no?
Sí.
Però ell l'estimava molt perquè deia que la catedral és de tots els diocesans, no? Llavors tots hem d'estimar la catedral i tot el que sigui per la catedral, doncs ho hem de fer, no? Sigui d'on sigui, però un senyor que viu a Barcelona, un cristià que viu a Barcelona, ha d'estimar la catedral i ha d'estimar l'edifici de la catedral.
Fins i tot seguia molt les obres quan es feien.
Sí.
Estava molt interessat per tenir una bona catedral arquitectònicament, també.
Sí, 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 sí.
Ens comentava fa un temps Josep Martí Bonet que sobre la imatge de Santa Helena que corona la catedral deia que era massa petita, per exemple, que havia
sí,
de ser més gran.
Sí, bueno, sí, clar.
Sempre ha fet la seva crítica, oi?
Sí, clar, l'edifici ja ho hem dit, no? O sigui, dins del gòtic no és de les catedrals gòtiques més meravelloses, no? O sigui, i llavors ell, amb la il·luminació, per exemple, quan es va introduir la llum elèctrica, també hi va participar, va ser a principis del segle XX, ell que havia posat la il·luminació elèctrica a la catedral de Palma, no? Pues va ser consultat també, vull dir que sempre va voler aportar el que és, tots els seus coneixements tècnics i artístics al bé de l'edifici de la catedral.
Gaudí, per tant, un home molt connectat amb la catedral, tenia molt clar que la catedral és de tots els diocesans I ell, d'alguna manera, amb la gran obra de la Sagrada Família, el que ha fet és una catedral del món, gairebé se li ha dit així.
Bueno, sí, això ja és diferent, clar. O sigui,
no és la catedral de Barcelona, però és un edifici catedralici, eh?
Evidentment, és un edifici, és una gran basílica, no? És una basílica, li han donat basílica menor, però dius, home, donar el títol de basílica menor és una basílica major, diguéssim, no?
Això és la definició canònica. Sí, exactament. Les majors només són les quatre de Roma, no?
Ja, però des del punt de vista artístic i des del punt de vista tal, pues, evidentment estem parlant d'un edifici que la història de l'arquitectura i de l'arquitectura cristiana, pues ja el Partenon, després ja Hagia Sofia, no? Després podríem posar la catedral de Chartres o la de Reims, i després Sant Pere del Vaticà, per el que representa, no? Potser, tal, i després ja la Sagrada Família, no? O sigui, són d'aquests edificis que en la història de l'art cristià es donen un cada 4 o 5 segles i que són els que marquen, no? O sigui, que es compten amb els dits d'una mà. Llavors, en aquest sentit, supera molt qualsevol catedral diocesana.
Quan parlem d'Antoni Gaudí, de la seva vida i la seva futura beatificació per la seva vida exemplar, parlem d'una persona, però evidentment la gran obra de la Sagrada Família parla molt d'ell, senyor Josep Maria Tarragona. Quin missatge resumiria vostè com el més important que ens dona la Sagrada Família, aquesta gran Bíblia sobre pedra?
Bueno, això mateix, o sigui, que el cristianisme no és... Bueno, molts, però el primer és que el cristianisme té molt futur a la nostra societat, no? O sigui, primer que la cultura, o sigui, la creació de cultura d'alt nivell artístic en l'avantguàrdia de l'art, no? Per part dels cristians i per part dels catòlics, pues això és una cosa real. O sigui que el catolicisme o el cristianisme no és una cosa del passat que va fer a l'edat mitjana les grans catedrals gòtiques o va fer el renaixement italià, sinó que i per tant que està molt bé, però són unes glòries passades de l'Església, sinó al contrari, que són els que tenim la paraula del futur i tal. O sigui, quan en Gaudí li deien, escolti, vostè té molt de mèrit perquè està fent l'última de les catedrals, com vol dir, vostè està fora de temps, perquè vostè hauria d'haver nascut al segle XIV per fer una catedral com la de Chartres, ell deia, no, jo estic fent la primera catedral de la segona etapa. O sigui, aquesta és la visió de Gaudí. La Sagrada Família no és un luxe o una cosa extemporània, sinó que és marca l'inici del que va ser d'una nova cristiandat, no? D'una nova cristianització, d'una societat nova que serà també plenament cristiana.
Senyor Josep Maria Tarragona, biògraf d'Antoni Gaudí, enginyer industrial i periodista, gràcies per haver-nos acompanyat en aquests minuts previs a l'Eucaristia del diumenge 12 durant l'any, diumenge 12 durant l'any, ja que acabem de superar els 100 dies del Papa Francesc, això va ser divendres, podem dir que aquest papa també ha mostrat unes connexions amb Sant Josep, per exemple, va iniciar el Ministeri Patrí el dia de Sant Josep,
sí.
I també amb Antoni Gaudí, d'alguna manera.
Sí, sí, perquè també ha incorporat a la litúrgia totes les pregàries eucarístiques, el nom de Sant Josep, després, immediatament després de la Mare de Déu. O sigui que introdueix la citació, o sigui, citar la Mare de Déu sola, diguéssim, m'expresso així, no? Segurament els teòlegs em corregiran, és una falta de protocol perquè hi ha el seu espòs, no? O sigui, que s'ha d'introduir necessàriament. I això és una visió molt coherent amb el que Gaudí pensava, no? O sigui, que efectivament és indissociable la presència de Sant Josep sempre junt a la seva esposa, veritable
esposa. Per tant,
esposa.
La primera gran reforma litúrgica decretada pel pontífex actual sobre Sant Josep, la inclusió de Sant Josep en la pregària eucarística.
Sí, sí, o sigui, de que al citar la Mare de Déu s'ha de citar la família, o sigui, la Sagrada Família, no? Que és el
Sant Josep
al
seu espòs. Alguns sacerdots ja ho deien,
sí,
no?
Sí, no, home,
ja es deia. Suposo
que ho deien, però un altre cosa que diu, no, digueu-ho tu
tots. Que s'hagi de fer, que sigui obligatori.
Tots, no? Exacte. Evidentment que això sempre ha existit, no? La pietat de respecte a Sant Josep, no? I el veure que la presència de la Mare de Déu necessita de la presència de la Sagrada Família, no? Llavors, en aquest sentit, sí que és... O sigui, Gaudí deia això, que aquest temple l'acabarà Sant Josep, no? Quan li deien que no l'acabarà ningú, diu, qui l'acabarà? Diu, Sant Josep,
Sant Josep.
Ja l'acabarà, no?
De fet, la iniciativa de construir la Sagrada Família procedia de l'Associació de Devots de Sant Josep, no?
Sí.
Es pot dir més clar.
No, i el papa que va consagrar el temple es deia Josep.
Efectivament, Josep Ratzinger, sí senyor. Moltes gràcies novament. Avui hem conversat en els minuts previs a l'Eucaristia amb Josep Maria Tarragona, biògraf d'Antoni Gaudí, enginyer industrial i periodista. Bon diumenge i una abraçada molt forta des d'aquí a vostè i a totes les persones que ens escolten i que senten alguna cosa especial per Antoni Gaudí. Admiració com a arquitecte i com a persona i també devoció per gràcies particulars. Hi ha una pregària, recordem-ho, que es pot recitar per demanar algun guariment o alguna gràcia.
Bueno, pues també moltes gràcies a tots els devots que ens recolzen amb el seu, amb la seva oració i amb les seves almoines i amb la seva feina i amb el seu entusiasme.
Que vagi bé, senyor Tarragona. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
I ara donem pas a Jaume Galobart, que acompanyarà amb els seus comentaris l'Eucaristia, que comença de seguida des de la catedral.
Bona tarda des de la catedral de Barcelona. Us parla Jaume Galobart i està en el control de veu i el control tècnic aquí a la catedral Toni Huguet, el control central de Ràdio Estel i Ràdio Principat, Mario Ramírez. Entre tots procurarem retransmetre la missa des de la catedral de Barcelona aquest diumenge 12 de durant l'any. Procurarem retransmetre aquesta Eucaristia i alhora procurarem, en la mesura que puguem, ajudar-vos a viure-la. Presidirà l'Eucaristia mossèn Josep Maria Turull. La Montserrat, del cor de la catedral, dirigirà els cants i Josep Maria Escalona és qui ens acompanyarà en l'orgue. Diumenge 12 de durant l'any, en aquest any de la fe, se'ns convida avui especialment a acostar-nos a Jesucrist. A l'Evangeli escoltarem una pregunta que sempre hauríem de tenir al cor i al cap. Qui dieu que sóc jo? Amb aquesta pregunta, doncs, comencem l'Eucaristia amb el cant d'entrada.
Del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Que la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor, siguin amb tots vosaltres. Aquesta tarda de diumenge comencem ja a celebrar la festa de demà, el naixement de Sant Joan Baptista, un dia també significatiu que té moltes tradicions populars a casa nostra. És nit, avui, de focs, és nit de petards. És un dia, avui, en el qual també volem que la nostra fe s'encengui ben ferma, que sigui una flama ben forta com ho va ser Joan Baptista, que va il·luminar tot el seu entorn i va fer veure aquell qui és la llum, Jesucrist, Senyor nostre. Des d'aquí, des de la Catedral de Barcelona, des de casa vostra, els que ens seguiu per Ràdio Estel i Ràdio Principat, avui, en aquest any de la fe, en aquesta celebració de diumenge i de Sant Joan Baptista, li demanem al Senyor que encengui en el nostre cor ben ferma aquesta flama, aquesta torxa de la fe. I li demanem també que cremi tot el pecat que hi hagi dins nostre. A molts llocs són molts els mobles vells, les fustes que cremaran aquesta nit. Amb tot això volem també que el Senyor que cremi tot el mal, tot el pecat que hi ha en nosaltres, que el tregui fora, com heu tret tantes rampoines aquests dies per cremar, i les faci cremar perquè no ens facin més nosa dins nostre. Vos, que sou la llum que ve del cel.
Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat.
Vos, que heu vingut a il·luminar els que vivíem a les ombres de la mort, que guieu els nostres passos per camins de pau.
Senyor, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.
Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.
Amen. Glòria a Déu a dalt del cel.
Déu Totpoderós, feu que el vostre poble avanci pel camí de la salvació i que, seguint les exhortacions de Sant Joan, arribi amb seguretat aquell que va anunciar: Nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
Lectura del llibre del profeta Jeremies. El Senyor em va fer sentir la seva paraula i em digué: abans que et modelés en les entranyes de la mare, ja et vaig conèixer. Abans de néixer, ja et vaig consagrar i et vaig fer profeta, destinat a les nacions. Jo li vaig respondre: ah, Senyor meu, no sé parlar, encara sóc un noi. Però el Senyor em contestà: no diguis que ets un noi. Tu aniràs a trobar tothom a qui jo t'enviaré i els diràs allò que et manaré. No els tinguis por. Jo et faré costat per alliberar-te'n, ho diu l'oracle del Senyor. Llavors el Senyor em tocà la boca amb la seva mà i em digué: et poso les meves paraules als llavis. Des d'avui et dono autoritat sobre les nacions i els reialmes per arrencar i enderrocar, per destruir i demolir, i també reconstruir i replantar. Paraula de Déu.
Us lloem, Senyor.
L'antífona del Salm d'avui diu: us dono gràcies per haver-me fet tan admirable.
Us dono gràcies per haver-me fet tan admirable.
Tots?
Us dono
lectura de la primera carta de Sant Pere. Estimats, vosaltres, sense haver vist Jesucrist, l'estimeu, i des d'ara que heu cregut en ell, sense haver-lo vist, esteu plens d'una alegria tan gran i gloriosa que no hi ha paraules per expressar-la, ja que teniu segura, com a fruit de la vostra fe, la salvació de les vostres ànimes. Els profetes que vaticinaren sobre la gràcia que Déu us ha fet ja havien indagat i esbrinat sobre aquesta salvació i es preguntaven a quins moments es referia l'esperit de Crist que tenien en ells, quan els feia predir la passió i la glòria que vindria després. Déu els havia revelat que allò que els confiava no anava destinat a ells, sinó a vosaltres. Ara, doncs, us ho han anunciat els qui us han dut la bona nova, guiats per l'Esperit Sant enviat des del cel. Els mateixos àngels es deleixen per contemplar-lo. Paraula de Déu.
Us lluem, Senyor.
Testimoni de la llum i a preparar un poble ben disposat per a Déu.
Al·leluia! 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 Al·leluia!
El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc.
Gloria a vos, Senyor.
En temps d'Herodes, rei de Judea, hi havia un sacerdot del torn d'Abies que es deia Zacaries. La seva dona, descendent d'Aaron, es deia Elisabet. Tots dos eren justos davant Déu, irreprensibles en el compliment de tots els manaments i observances del Senyor. Però no tenien fills. Elisabet era estèril, i tots dos ja eren massa grans per poder tenir fills. Un dia, mentre Zacaries complia davant Déu les funcions sacerdotals dintre el seu torn, segons el costum dels sacerdots, li tocà per sorteig d'entrar al lloc sant per oferir l'encens al Senyor. Mentre l'oferia, tota la gent era fora pregant. Llavors se li aparegué un àngel del Senyor a la dreta de l'altar de l'encens. Zacaries, en veure'l, estorbà i s'esglaià. L'àngel li digué: «No tinguis por, Zacaries. Déu ha escoltat la teva pregària. Elisabet, la teva esposa, et donarà un fill i li posaràs el nom de Joan. En tindràs una gran alegria i ho celebraràs, i tothom s'alegrarà del seu naixement, perquè aquest noi serà gran als ulls del Senyor. No beurà vi ni altres begudes alcohòliques i serà ple de l'Esperit Sant des d'abans de néixer. Farà que molts del poble d'Israel es converteixin al Senyor, al seu Déu. Ell precedirà el Senyor amb l'esperit i el poder d'Elies i farà que els pares es reconciliïn d'acord amb els seus fills i que els indòcils aprenguin els sentiments dels justos. Així, prepararà un poble ben disposat per acollir el Senyor».
Paraula del Senyor.
L'anunci que l'àngel va fer a Zacaries, podem dir que es repeteix cada any, aquest anunci en el que li diu que ell, Zacaries, tindrà una gran alegria, que celebrarà aquest naixement del seu fill, de Joan, i que tothom s'alegrarà del seu naixement. És avui, aquesta nit de Sant Joan, una nit de molta alegria. Tant de bo a tot arreu sigui de manera ben sana i ordenada, també. Una gran alegria que, més enllà dels espetecs, que també hem pogut sentir ja ara mentre llegíem i proclamàvem l'Evangeli, una alegria que, com deia, més enllà dels espetecs, és l'alegria de veure com d'una manera misteriosa es va realitzant també això que va anunciar amb el naixement de Joan Baptista l'àngel. Ell, Joan Baptista, prepararà un poble ben disposat per acollir el Senyor. Una profecia que es va realitzar en Joan Baptista, que va preparar el terreny per al Senyor. Precisament sembla com si els cicles estacionals també s'adiguin amb aquesta tasca. Ara, precisament, a partir d'aquests dies, és quan Joan Baptista anirà deixant lloc al Senyor. Diu Joan Baptista que ell ha de minvar perquè Jesucrist, el sol que ve del cel, vagi creixent. També amb el joc del sol i de les estacions passa això. En aquesta festa, doncs, és bo també que nosaltres ens preguntem si som capaços per preparar-nos com a poble per acollir el Senyor, si som capaços de fer com Joan Baptista. Som capaços de minvar perquè el Senyor creixi? Som capaços de minvar davant dels altres perquè el Senyor creixi en els altres? Perquè no quedin emmirallats en nosaltres, sinó que mitjançant el que puguem dir, el que puguem fer, puguin arribar i descobrir el Senyor, aquell qui dona la vida, aquell qui per mitjà de la fe és capaç de donar la veritable alegria. Demanem-li, doncs, avui al Senyor, aquell qui és la llum que ve del cel, que ens il·lumini per fer de nosaltres uns bons transmissors d'aquesta llum, per tenir la humilitat de la veritat que va tenir Joan Baptista, de saber indicar aquell qui és la llum, de saber-lo indicar a ell, a Jesucrist, de no voler que es quedin en nosaltres, sinó que nosaltres tinguem el goig de poder ser els qui indiquem en tot moment aquell qui cal seguir, aquell en qui es troba l'alegria veritable, Jesucrist, el nostre únic Senyor.
Acabem d'escoltar l'homilia de mossèn Josep Maria Turull, que presideix aquesta Eucaristia des de la Catedral de Barcelona. Ho hem fet després d'escoltar les lectures que són pròpies del dia de Sant Joan. Ens ha fet aquest comentari de l'Evangeli de Lluc, així com l'anunci de l'àngel va ser per Zacaries una gran alegria, així nosaltres hauríem de transmetre aquesta alegria com a poble a tots aquells que volen conèixer el Jesús, ser capaços de minvar per tal que creixi aquest Jesús que és la veritable alegria.
Del naixement de Sant Joan Baptista proclamem la nostra fe tot dient: crec en un sol Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles, i en un sol Senyor Jesucrist, Fill unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles, Déu nat de Déu, llum resplendor de la llum, Déu veritable nascut del Déu veritable, engendrat no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare. Per ell tota cosa fou creada, el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació davallava al cel. I per obra de l'Esperit Sant s'encarnà de la Verge Maria i es feu home, crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat, patí i fou sepultat i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures, i se'n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare, i tornarà gloriós a judicar els vius i els morts, i el seu regnat no tindrà fi. Crec en l'Esperit Sant, que Senyor infon la vida, que procedeix del Pare i del Fill, i juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat, que parlà per boca dels profetes, i en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica, professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat. Espero la resurrecció dels morts i la vida de la glòria. Amén. Implorem humilment Déu Pare, que ha manifestat la seva misericòrdia envers el món, enviant Joan Baptista com a precursor de Crist, i supliquem-li per tots els homes.
Perquè l'Església de Déu anunciï Crist amb tal coratge que els homes es converteixin i creguin en ell. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Perquè el poble d'Israel, escoltant la veu de Joan i de tots els profetes, arribi a reconèixer Crist com el seu Messies i Salvador de tots. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Perquè els que viuen esclaus del pecat trobin en el seu camí una veu que els crida a la conversió. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Perquè els ancians i els malalts trobin en l'amor de Déu i la nostra caritat fraterna el seu consol. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Perquè nosaltres seguim el Crist amb la mateixa fidelitat amb què Joan el va precedir. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor. Beneïu, Pare misericordiós, el vostre poble, i ja que posa la seva confiança en la intercessió de Sant Joan Baptista, concediu-li tot el que us ha demanat en fe. Per Crist, Senyor nostre.
Amén.
Entrem ara al segon moment d'aquesta Eucaristia. Eucaristia que ens prepara per la festa de demà, la festa de naixement de Sant Joan Baptista. Que el nostre cor estigui disposat, com Sant Joan, a minvar, a deixar que el Crist hi creixi, per tal que els altres el trobin en el nostre encontre. Que la disposició del nostre cor ens ajudi a reconèixer a Crist com a Messies i així poder anunciar-lo amb coratge arreu on siguem.
Pregueu, germanes i germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu, Pare omnipotent.
Que el Senyor rebi mans vostres aquest sacrifici, alloant-se i glòria del seu nom, i també pel nostre bé i de tota la seva santa Església. Posem-nos drets.
Mireu, Senyor, els dons que el vostre poble us presenta en la solemnitat de Sant Joan Baptista, i feu que acomodem la nostra vida al misteri que celebrem. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Amunt els cors.
Els alabem al Senyor.
Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies per Crist, Senyor nostre, i que en aquesta festa lluem la vostra magnificència, perquè heu santificat i honorat el més gran dels homes, Joan Baptista, precursor del vostre fill. Ja abans de néixer, ell va saltar de goig pressentint el Salvador. En néixer, va portar al món una gran alegria. Escollit entre tots els profetes, va mostrar l'anyell redemptor. Va batejar Crist, l'autor del baptisme, perquè les aigües poguessin ser font de salvació. I finalment, vessant la seva sang, va donar d'ell el darrer testimoni. Per això, amb tots els àngels i els sants, cantem la vostra glòria, tot dient.
Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers, el cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna a dalt del cel, beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel.
Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb raus canta lluances tot l'univers creat, perquè pel vostre fill, Jesucrist nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, o Pare, que santifiqueu pel vostre Esperit aquestes ofrenes que hem presentat per a ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist nostre Senyor, que ens confià la celebració d'aquest sacrament. Ell mateix, el vespre en què el van trair, prengué el pa i, donant-vos gràcies i beneint-vos, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, donant-vos gràcies i beneint-vos, el passà als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, passada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.
Proclameu el misteri de la fe.
Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim, en aquesta acció de gràcies, el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els qui rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu esperit sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits, en primer lloc amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, amb Sant Joan Baptista i amb tots els sants que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra església que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Lluís i el bisbe auxiliar Sebastià, amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència en el dia que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món. Els nostres germans difunts i tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns.
Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles.
Sentint-nos pobres i confiant plenament en el Senyor, gosem dir: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
Perquè som vostres per sempre el regne, el poder i la glòria.
Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
Amén.
La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
Pel vostre esperit.
Doneu-vos la pau.
Amics, amigues de Ràdio Estel i Ràdio Principat, rebeu d'acord la pau del Crist.
Mireu l'anyell de Déu. Mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima.
Des del lloc on sigueu, a casa, fora de casa, que ens esteu escoltant, que voleu participar i viure des d'aquesta Eucaristia que retransmet de la Catedral de Barcelona, fem ara, en l'hora de la comunió, aquest moment de pausa, de silenci, per tal que ens sentim amb l'esperit en comunió amb tots aquells que celebrem l'Eucaristia, aquesta Eucaristia que ens prepara per viure la festa del naixement de Joan Baptista. Que el Senyor us acompanyi en cada una d'aquestes situacions. Potser a aquesta hora sentim petards, preparem fogueres, però també és aquella hora de fer una pregària al Senyor i podem dir-li des del cor, amb aquella alegria profunda que suposa haver-lo conegut: Senyor Jesús, us dono gràcies pel do de la fe que un dia vaig rebre en el baptisme. Vós, que també fóreu batejat al Jordà per Joan, doneu-me la senzillesa i l'humilitat i deixeu que revifi i augmenti la meva fe, de manera que ho sàpiga reconèixer com a Messies, com l'ungit de Déu. Ja sé que això no és fàcil, sobretot quan al nostre entorn hi ha tants focs d'encenalls, tantes crides, tantes llums que ens poden enlluernar. Però concediu-me la fe de Joan Baptista per posar-me en camí, perquè només així seré capaç d'assenyalar el camí que porta cap a vós. Que aguanti, Senyor, el rebuig de ser cristià. Feu que pugui avançar pels viaranys de la vida i que superi la foscor, que superi el desànim, que superi el sofriment, que superi el dolor, que sàpiga ser prou humil en tot, que sàpiga portar amb silenci i amor la solitud de les petites creus de cada dia. Doneu-me forces perquè l'angoixa d'un futur incert, ja sigui per malaltia, ja sigui per falta de feina, no m'aclaparin. Doneu-me coratge, Senyor.
Senyor, que l'oració preciosa de Sant Joan Baptista no manqui als qui heu alimentat amb el menjar celestial i que ens obtingui el favor del vostre fill, el qui el va anunciar com a anyell que lleva el pecat del món. Ell que viu i regna pels segles dels segles.
Amén. Germans i germanes, durant el dia de demà celebrarem la solemnitat del naixement de Sant Joan Baptista. Per aquest motiu, demà, dia 24, a les 10 del matí, tindrà lloc al camp de Laudes i a 11:15 se celebrarà la missa conventual. Les altres misses seran a les 9 del matí, a les 12 del migdia i a les 7 de la tarda. D'altra banda, el proper dissabte, dia 29, celebrarem la solemnitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau. A 9:45 del matí hi haurà el cant de Laudes i a les 10 la missa conventual, que serà presidida per mossèn Joan Guiteres, canonge degà del capítol de la catedral, el qual celebrarà el 50è aniversari de la seva ordenació sacerdotal. Tots hi sou convidats.
I no podem acabar sense felicitar tots i totes les que celebreu el sant. Joans, Joanes, Juanitos, Juanites, Ivans i companyia, amb totes les seves variants. A tots, moltes felicitats i, sobretot, vigileu a no ennuegar-vos amb els pinyons i els llardons. El Senyor sigui amb vosaltres.
El vostre esperit.
Que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant.
Amén.
Germanes i germans, plens d'alegria, aneu-vos-en en pau.
Fem gràcies.
Cant número 100.
Amb aquest cant ens despedim des de la Catedral de Barcelona. Antoni Huguet, el control de veu aquí a la Catedral. Mario Ramírez, el control central de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Us ha parlat Jaume Galobar. Que tingueu una bona revetlla, una serena revetlla, un bon dia de Sant Joan, una bona setmana. Adéu-siau.
Avui és el Dia del Senyor, un programa que us hem ofert en directe des de la Catedral de Barcelona.